Jugar, riure, compartir, reflexionar i aprendre. Això és l'ofici d'educar.
Avui a l'ofici d'educar ens acompanya l'expert en majúscules en adolescents. Jaume Funes és psicòleg, educador, periodista, autor de moltíssims llibres sobre la criança i l'educació i del best-seller Estima'm quan menys m'ho mereixo perquè és quan més ho necessito. Jaume, benvingut.
Hola, encantat, gràcies.
El Jaume Funes s'ha resistit sempre a mirar el món dels adolescents des de la negativitat, la preocupació, la patologia, el judici i les alarmes. Ell té una mirada amable i comprensiva amb els adolescents i així ho expressa el darrer llibre, Estima'm, però vull saber-ne més, un llibre que t'ajuda a entendre el teu adolescent. I els verbs que ell proposa en relació amb els adolescents són mirar, veure, observar, escoltar i preguntar i fer sentir als adolescents que la seva vida importa, perquè ell els fa costat. Jaume, tu que estàs al costat dels adolescents, com es fa això? Com connectes amb ells?
Ai, són 40 anys, 4 dècades llargues d'adolescència. Jo, de fet, ja el que més el xoca als adolescents és que un senyor gran com jo els entengui. A vegades ho diuen, que raro, no? Que un senyor com aquest, que no hauria de tenir ni idea. Home, estar al costat vol dir, per un professional normal, és estar en el dia a dia, estar en el pati, estar a la classe, estar a casa, és estar al seu costat malgrat que donguin bufido, però saber estar en el moment en el que toca estar, estar. I a vegades no és més que això, no cal ni preguntar ni dir res, no? Mirar, observar, de tant en tant caure, deixar caure alguna pregunta. En el cas d'un professional que està en el dia a dia amb ells, pues, demostrar amb fets que estàs obert a interessar-te per tot el que és el seu món. En el cas de la casa, pues, no intentar preguntar només pels suposats problemes, sinó preguntar per coses aparentment intranscendents que et porten a descobrir que tenen nòvio, o parlar de coses elementals que permeten descobrir una part singular de la vida, que en part, per exemple, els pares i mares han après aquests dies, estan tot el dia amb ells i amb elles, han descobert que tenien vides més polièdriques que les que a vegades simplificaven.
Hi ha unes certes contradiccions amb l'adolescència. Dius tu, els hem de tenir a distància perquè puguin exercir la seva conquesta de llibertat, però no massa lluny, perquè no sentin que els hem deixat sols. De fet, ja, i ells ens necessiten, no? Però estan en un moment de la seva vida en el que nosaltres els diem encara ets petit, i ells diuen no, que ja sóc gran, no? Com es pot combinar tot això?
L'educació en l'adolescència té aquesta contradicció. Tot bon adolescent és una moneda de dues cares, no? Com sempre deien, que sempre la cara toca fora i la creu a casa, però el problema és que són tan canviants, tan sistemàticament canviants i tan necessitats, però alhora rebutjant tanta possibilitat d'estar ajudant-los, que és com s'aprèn a conjugar el gran verb, que és el depèn. De què depèn? I no ho sé, la veritat és que és impossible escriure un manual d'autoajuda perquè estaria enganyant a tothom, perquè has de descobrir i dir, bueno, intueixo que ara toca això, però potser no surt, o em sembla que... És que no, aquesta ambivalència, perquè ells mateixos són encara, no ho vulguin entendre's, però demostren que són durs. En realitat no tenen ni punyetera idea, però intenten demostrar que ho saben tot. Aquesta és la contradicció que a vegades no portem bé els adults, perquè diem, bueno, que s'aclareixi d'una vegada, no? No és que no s'aclarirà, estarà 4 o 5 primaveres intentant aclarir-se.
Dius tu, Jaume, a mi això m'ha tocat, que els adolescents resolen bona part dels seus dubtes primer amb els amics, els iguals, segon amb internet, tercer amb els adults positius amb els que relacionen i quart i últim lloc pels pares. Som els últims, això no ens agrada.
Bueno, però és la punyetera realitat, em perdó. És a dir, a veure, l'ordre no vol dir la importància, eh? És dir, perquè hem d'entendre que quan acaben recorrent al seu pare o a la seva mare és que veritablement hi ha una contradicció molt singular en la que finalment en l'última persona en la que poden acabar confiant, si és que ho és així, si és que estan vivint-lo així, és el seu pare o la seva mare. Per tant, no és exactament, ja dic, una seqüència d'importància, però sí és una seqüència pràctica. En realitat, les dues primeres són la mateixa, és a dir, els amics d'internet en aquest moment són el mateix, puesto que en gran mesura el que uns i altres diuen i saben està condicionat per les seves vides digitals, les seves vides connectades. Però la primera idea és, bueno, qui entén d'això? Pues algú que estigui vivint el mateix que jo estic vivint, i això només és un adolescent, per això ho diuen allò tantes vegades, és que no m'entenen, i per què no m'entenen? I per això es xoca que algun adult intenti intenti demostrar que els entenc. Després ve la seqüència de dir, a veure, d'aquí puc refiar-me. I per això és tan important que confiem que tinguin adults diversos al seu voltant, per això és tan clau que tinguin una bona tutora, un bon tutor, un bon animador, educador d'un casal de joves, un bon entrenador que faci alguna cosa més que ensinistrar. Aquests altres adults o un bon psicòleg que és capaç de sortir de la consulta i anar als seus espais juvenils. Perquè són persones que venen a dir, bueno, aquest no s'angoixarà com el meu pare o la meva mare, no pensarà en més problemes dels necessaris, s'ho mirarà bueno, doncs normal, sense considerar que sóc un problema. I després venen els pares que són, diguem, l'última font de seguretat, però que no som l'enciclopèdia, a veure, que sortosament moltes coses ells i elles saben més que nosaltres i nosaltres hem d'aprendre amb ells moltes coses i quan venen a preguntar-nos nosaltres moltes vegades caldrà dir, bueno, anem a buscar-lo junt perquè és que no ho sé com és.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
L'Ofici d'Educar, amb Elisabet Pedrosa.
Jaume, què ha canviat dels adolescents amb la pandèmia? Entenent que hi ha una diversitat d'adolescents, tu sempre ho dius, molt gran, i per tant alguns els haurà afectat d'una manera, altres d'una altra, no? Què t'han dit, no? I aquesta idea que tu transmets, que hem après nosaltres d'ells, ells de nosaltres.
Molts pares han descobert que tenien adolescents, no? Que no tenien només un personatge bronques que esperava la tarda quan venies cansat de treballar, fart de tot i desesperat de la vida i a sobre tenies a casa un personatge que t'esperava allò per tocar-te les pàgines íntimes, no? Han descobert que era alguna cosa, perquè han tingut que conviure jocs i, per tant, que era una persona que sentia, que es preocupava per coses, que responsabilitzava de moltes més coses sovint que els propis adults, que era capaç d'ensenyar-nos a descobrir coses que desconeixien, bueno, que tenia amics de moltes menes. Hem pogut, si hem aplicat aquests vers que citaves a l'inici de mirar, observar, intentar preguntar suaument, doncs hem descobert que tenien vides bastant més apassionats i interessants i ens han ajudat fins i tot a descobrir que nosaltres som una col·lecció de busca roses que ens hem acostumat a una vida ordenada però que en realitat una mena d'esclavitud i que ells encara en la seva joventut òbviament veuen la vida amb més curiositat i interès que nosaltres. Ells i elles, una part singular, si no tenien a casa una atenció molt especial, doncs han après a discriminar que els pares també tenen sensibilitat i que no poden estar barallar-se per tots i que també estaven agobiats i que la seva vida tenia més matisos que només el de pagar-me allò que desitjo i que la vida és alguna cosa més que treballar i que tenen il·lusions i curiositats. És a dir, hi ha hagut un descobriment de la complexitat de les vides mútues que a mi m'agradaria que es mantingués com una forma de mirar-se diferent quan s'acabi el tema de la pandèmia. Ja no tinc molta seguretat de que acabi passant.
Fa uns dies vas dir en una entrevista que l'escola que volen els epidemiòlegs és impossible. Creus que molts adolescents es poden haver desconnectat dels estudis amb aquesta crisi? Es poden haver fet amb allò que expliques tu en un capítol del teu llibre, encallat? Adolescents, potser amb infàncies trencades, adolescents que s'han desconnectat del sistema?
Una part dels adolescents, bueno, la mesura que han tingut profes raonables que s'han preocupat per ells i elles, han descobert que tenien interès per al que estaven fent, doncs no han continuat, entre cometes, fent escola. D'una manera o una altra han continuat. Una altra part, no és exactament problemàtica, és un d'aquells que van pintar en una escola d'una pintada que posava Covid-19 t'estimo. És a dir, gràcies al Covid m'he alliberat a l'escola.
Això és fort, eh? Això és molt fort, eh?
Bueno, però és així. D'altres estudiosos i molts estudiosos s'han dedicat a estudiar altres coses. S'han dedicat a descobrir més coses, a saber, a comprovar, a investigar. No fa gaire, en un dels diaris publicava algun d'aquests adolescents que ara es dedicava, en 15 anys es dedicava a investigar la física quàntica. Bueno, han descobert altres històries que no eren reconegudes probablement per l'escola. I d'altres, simplement han desconnectat i han arribat a aquesta conclusió que deies, home, doncs no deu ser molt important l'escola, total no tenim escola i no passa res. Més enllà del que hagi passat, i òbviament algú s'enfadi pels percentatges que poguéssim atribuir a cada una d'aquestes categories d'alumnes, que en deu insistir més, segur, és el setembre quan tornin com tornaran? I aquesta és la pregunta que no podem deixar de fer-nos i que em temo molt que tornarem a descriure l'escola en termes epidemiològics. I en la mesura que ja van dient que no, que serà possible tenir 25 alumnes, doncs arribem a la conclusió que no cal canviar res, podem continuar fent el que feien. I això sí que no és possible, perquè una part significativa dels adolescents que s'ha mantingut connectada amb el saber no està clar que tinguin ganes de tornar a una escola com la d'abans, o en tot cas tornaran allò a regañadientes, per dir-ho d'alguna manera, bueno, vale, ja, hòstia, no ve que estaven sense aquesta escola, com tornem allà? Llavors, haurem de tornar-los a justificar per què val la pena anar a l'escola. En el primer llibre i en el segon recupero aquella pregunta bàsica de la psicopedagogia actual, que és què li dius a un adolescent un dia de primavera en 15 anys, quan li pregunta jo per què tinc que anar a l'escola? Doncs aquest jo perquè tinc d'anar a l'escola, quan arribi al setembre estarà agonitzat. I ens haurem de fer de mans i mànigues perquè el que han mantingut com a desig de saber torni a ser un desig de saber connectat amb l'escola. I els que no l'han mantingut perquè tornin a tenir ganes d'aprendre. I com que haurem d'inventar una relació nova entre els aprenentatges en el món virtual i en el món presencial, entre l'aula i el fora de l'aula, on que haurem de reinventar tot això, jo crec que haurem de construir nous desitjos de saber. No estic segur que l'escola oficial estigui disposat a fer-ho, però ho hauríem de fer.
Fa uns dies, Salut ens alertava d'un increment de contagis de Covid entre joves i adolescents. Com es viu el risc durant l'adolescència? Ve l'estiu, tu deies ara, no? Aquest desig d'experimentar, que pot ser a través de les drogues, pot ser a través de la sexualitat. Com es conjuga tot això amb unes normes estrictes que diuen ara posa't la mascareta, ara no t'apropis més de 2 metres, ara...
Clar que hem d'educar. Però hem d'educar per què? Per complir les normes, però home, si això va en contra de la pròpia essència de l'adolescència, en què la seva lògica és intentar saltar-se les normes. Per què posem una hora d'arribar a casa? Pues perquè puguin arribar tard, no? Bueno, perquè aprenguin la capacitat de gestió de la norma. Llavors, vol dir que no han de complir les normes? No, vol dir que haurem de donar moltes explicacions i haurem de veure que algunes normes són incompatibles amb l'adolescència. És més raonable que pensem en acotar el grup que no que intentem que les persones del grup es relacionin, perquè serà impossible. Vull dir, bueno, en fi, qualsevol de nosaltres ha passejat pel parc quan es van començar a deixar sortir i òbviament, tot adolescent es treia la mascareta per donar-se petons. Vull dir que és millor que pensem en sèrio quants adolescents ens relacionen aquí i amb quins adults i que tinguem aquesta població acotada que no que intentem que compleixin normes impossibles. Hem de pensar que tot adolescent, com sempre diuen, ho deies a partir de les drogues, que la cirrosi queda tan lluny, que argumentar amb la cirrosi que no hem de veure no serveix de gran cosa. Per tant, poden contagiar-se o no contagiar-se, però la majoria d'ells... Pues no, això, la seva salut aparentment no està en crisi. Com li diuen, no, és que no has de posar en crisi la salut dels teus grans com un servidor. Pues temo molt que com no tinguin vivència de que la salut és una qüestió comunitària, és una qüestió de tots, pues, i que igual que fent, jo que sé, amb l'aprenentatge serveis, són capaços d'ajudar una persona gran a fer en el WhatsApp, pues, són capaços perfectament de dir, bueno, pues, si ho has d'estar amb aquestes persones, pues, faré el que sigui perquè les coses funcionin. Però primer que ja dic, la seva percepció del risc és no te resoldrà la nostra, que ens acollonim de seguida, i en segon lloc, perquè han de formar part d'alguna cosa, si no, no renunciaran a determinades conductes habituals seves. Contagiar o no contagiar, bueno, estaria bé que només falta que a sobre que veiem problemes en lloc d'adolescents acabessin veient contagiadors nats per la seva vida promiscua. No, més promiscuitat que la que fan la majoria dels adults quan van a restaurants i bars, crec que és impossible. Per tant, fem el que calgui per explicar el per què, però no intentem que es comportin com adults acollonits, com som la gent adulta.
El meu servei em demana música i moviment.
L'ofici d'educar.
Al teu llibre parles que el que més preocupa els pares és la sexualitat, les drogues i les pantalles, que segurament a ells no. Tu fas un enfocament en tots tres temes de no veure-ho com un problema, sinó com regular-ho, no? Com es pot educar pels usos de les drogues, com es pot educar per una sexualitat sana, com es pot educar per un benestar digital. Fas aquesta contraproposta positiva, diríem.
mica perquè, en cap dels casos és per banalització del tema. Imaginem qualsevol persona que estigui escoltant. Jo vinc d'una història de destrucció de drogues brutal. He estat treballant abans, fins i tot, que la destrucció per l'heroïna, el que significa que un adolescent aprengui a relacionar-se amb les drogues. I sé perfectament el que no serveix, i ho explico en el llibre, el bagatge que m'ha creat cada una d'aquestes etapes. Si han de viure en un món en què sempre tindrà drogues, cal que aprenguin a relacionar-se amb elles. Quin espai li deixaran? El menor possible, però no ens enganyem. Què han consumit aquests dies a les cases tancades? O psicofàrmacs i alcohol. I per què ho han consumit? Perquè necessitàvem gestionar el malestar i aprendre a gestionar la felicitat. Doncs com eduquem a un adolescent perquè aprengui a gestionar la seva felicitat i els seus malestars sense els recursos químics? Sense tenir que tenir-lo present cada dia per cada vegada que no es trobi bé o pensi que la vida no li va bé? O com quan el primer anunci que haurà vist aquests dies, l'anunci de la felicitat en una platja, una posta de sol i una cervesa? Com va fer? En el cas de la sexualitat, home, és que abans de la pandèmia estaven discutint el pin parental, si és que això se n'havia discutit. Aquests pares que no volen que l'escola eduqui per aprendre a fer petons, deixen sols els seus adolescents davant de sistemàtic consum de porno. Podem amagar el cap, el que vulgueu, però jo li he de poder explicar a un adolescent que ningú li ha de robar les abraçades, el descobriment de com se sent bé al costat d'un altre, que pot provar tenir un foll amigos o el que vulgui, però que la sexualitat és una aventura de descobriment i d'experiències no sempre felices, en el que apareix el desig i el ser desitjat. Tot això no ho podem amagar, perquè és la vida d'un adolescent, d'això que al llibre diem la generació Nelfix, en el que haurà Pérez. Jo vaig aprendre d'una patons amb la Sofia Loren. Ells aprenen, òbviament, amb un bagatge molt més ample.
Abans dèiem el que preocupa els pares, sexualitat, drogues i pantalles. Què els preocupa a ells?
Amb ells, la vida. La gran preocupació de l'adolescència és, d'entrada, com continuar sent feliç, que és la gran definició de la seva adolescència, i de fons, però molt de mar de fons, d'aquests, especialment quan estan varats, quan estan a la sorra, encallats allà, com dies abans, quan esperen una ola benèvola que els torni a col·locar en el seu lloc, es preocupa aquesta vivència de fons de no saber trobar el seu lloc, de no aclarir-se en si mateixos, de sentir-se exclosos pels altres, de ser singular però no ser diferent, aquest món en el qual estan vivint. I a vegades, poques vegades, però jo crec que la pandèmia sí que ha introduït aquesta idea, els preocupa el món en el qual estan i descobrir que veritablement els adults estem bojos i que els estem destruint una vida possible diferent. I de tant en tant, molt singularment, apareixen les preocupacions pel que pateix al seu costat. Els preocupa la vida que els obliguem a tenir o que volen tenir i què dimonis passarà en aquest món dels adults tan complicat.
Vull aprendre a ser amo de les meves emocions.
Dius tu, Jaume, que bona part de la condició adolescent es defineix en clau digital. A les xarxes, tu fas una llista de totes les coses que fan, que jo m'he sorprès pensant en l'adolescent que tinc, de la quantitat de coses que fa. Allà són vistos i reconeguts, però per nosaltres, els adults, és un temps perdut.
Sí, clar. Però imagina, abans de la pandèmia estàvem a punts en algun lloc, hi havia iniciatives parlamentàries per prohibir l'smartphone. Què hauria passat? La guerra hauria passat sense pantalles quan tothom està confinat. Sort que les habitacions dels adolescents tenien porta per allà amb nosaltres, però no tenien parets perquè estaven hiperconnectats amb el món exterior. La llista està posada perquè sempre estem, l'única argumentació acaba sent, passa molt temps entre pantalles, però tot el dia no està fent el mateix, tot el dia no està xatejant i allà dintre està mirant i està escoltant música i està parlant amb els amics i està descobrint i està navegant i està creant i està divulgant idees i està fent moltes coses. Per què ens obsessionem només amb el temps, en lloc d'intentar el que seria més important, que totes aquestes activitats tinguin un lloc singular, que veritablement no es conformi la primera pantalla que apareix quan busca una resposta a una pregunta, sinó que contextualitzi i busqui més d'una i vegi què és el que hi ha, què li volen vendre, com l'estan enganyant. Per què ens parlem del pensament crític i després no pensem potser per educar-los el que han descobert aquests dies, que tot és mentida en la immensa majoria dels casos del que es difon per les xarxes i com els seus pares i mares s'han cregut qualsevol cosa que els enviaven i ells mateixos feien costat a coses que no tenien sentit. Com els ajudem a descobrir el darrere de la pantalla? Ah, perquè és el que vol dir per nois i noies que hauran de viure sempre ja eternament exponencialment digitals i, per tant, que hauran d'evitar que siguin esclaus d'un domini del mercat, d'un domini del dogma, etcètera, etcètera. I mirem d'afinar una mica més perquè l'altre és una gran simplificació.
Jaume, com podem ajudar que els nostres adolescents siguin persones equilibrades, empàtiques i felices? Que això jo crec que tots ho desitgem.
Ja. Afirmarien tots. El primer llibre vaig dedicar un capítol al tema, entre cometes, de la salut mental, una mica com a reacció a la meva pròpia professió i al treball clínic i als professionals que en lloc de veure adolescents els hi apliquen els DSM-4, que és el sistema de classificació dels trastorns mentals, o el 5, i van posant etiquetes. En lloc de posar adolescents bronques, doncs posen trastorn negativista desafiant. Bueno, vale. Però aquesta idea de bueno, què esperen d'ells, no? Aquest debat que ara reobre periòdicament, no? Què esperen de l'escola? Bueno, què esperen de l'educació? Què és el que volem, al final? Entonces, és allà on parlava d'aquesta idea, entre cometes, i què vol dir un subjecte equilibrat? Què voldrà un adolescent que per definició ha de ser esbojarrat i per definició és el temps d'anar de 0 a 100 i de 100 a 50 en 30 segons i tornar a canviar i tornar a variar aquest personatge que està vivint intensament l'adolescència? Han de descobrir a poc a poc com se senten per dins. La pandèmia aquests dies com a mínim ha deixat temps perquè els adults acabessin pensant en nosaltres mateixos i miressin una mica com eren per dins, però amb ells i amb elles també. Com recuperem aquesta habilitat per l'autoconeixement, pel saber que no és el mateix estar agobiat, que estar ratllat, que estar engorilat, que estar cabrejat, que com els ajuden els sentiments. No perquè estiguin equilibrats, sinó perquè dominin les seves vivències, les seves emocions. I després, clar, un dels perills greus de la pandèmia és que hagi aguditzat la percepció de l'altre com a enemic. No ens enganyem, la mascareta, bueno, podem fer tota la teoria que vulguem sobre la prevenció de l'altre, ja està bé com a teoria social, però en realitat és una mena de protecció contra l'altre com a enemic. Com ajudarem a viure a l'adolescent que necessita l'altre per ser feliç? De fet, en el pròleg que vaig escriure en plena pandèmia, confinat, un pròleg nou, vaig acabar dient bueno, hem descobert, els adolescents hem descobert no només que els altres pateixen, sinó que no poden ser feliços si al costat seu hi ha un altre que pateix. Per tant, tot això ha de formar part del discurs educatiu. No? Potser no podem tornar a la idea del contagi o no contagi les famílies que algun pedagog que avui veig que deia i és reconegut que diem que les famílies que han viscut bé la pandèmia i no han tingut necessitat de l'escola potser no tenen per què enviar els seus fills a l'escola al mes de setembre. Quina barbaritat és aquesta, perquè l'escola està perquè aprenguin a conviure i a relacionar-se. També de les famílies bones que necessiten alliberar-se de la seva punyetera família bona, que també és necessari. Per tant, tot això ha de formar part que esperem com a persones d'aquests personatges quan tinguin 18, 19 o 20 anys.
Doncs reflexionarem i esperarem totes aquestes coses que ens dius. Moltes gràcies, Jaume Funes, psicòleg, educador, periodista i autor del llibre Estima'm, i de molts llibres, Estima'm, però vull saber-ne més. Moltes gràcies, Jaume.
Gràcies a tu. Fins la propera.
Una abraçada.
Jo vull un institut que m'ajudi a trobar el meu lloc al món.
L'Ofici d'Educar, un programa per descobrir el nostre nen interior.